Si tenen sempre vaig a la cafeta i algun moment m'agrada caminar per dins del tren.
Viatjar en tren és una de les nostres passions. El ferrocarril ens dona la possibilitat de fer recorreguts per tota la geografia mundial de manera pausada i gaudint del paisatge amb tranquil·litat. I ho sap molt bé el fotoperiodista Sergi Reboredo. Ell és un dels grans experts en viatges en tren i després de publicar Trenes por el Mundo amb l'editorial Anaya, avui ens presentam amb el mateix segell Trenes por España. Sergi, bona tarda, benvingut al Viatge B de RAC1.
Molt bona tarda, gràcies.
Hem il·lustrat aquesta entrevista amb aquest tema tren de la cantautora Clara Andrés, que jo crec que ens situa moltíssim, no?
Sí, sí, sí.
En aquest transport, que la veritat és que té moltíssims fans.
Sí, i més que tindrà, és el futur.
Queda demostrat, a més, amb els teus llibres, eh? Perquè, com dèiem, et varen tenir aquí parlant de Trenes por el Mundo, que ja va per la segona edició.
Sí, correcte, vam començar la Casa per la Teulada, ens vam anar al món i ara hem fet implosió i hem acabat fent el Trenes por España.
Com neix aquesta passió teva pel ferrocarril, Sergi, no? Recordes, per exemple, el teu primer viatge en tren?
Home, el primer, igual no, però recordo que els meus pares tenien una segona residència a Pineda de Mar i el tren de la costa l'agafava molt sovint i m'agradava molt anar en tren. Era l'olor, tot el que transmetia viatjar en tren m'agradava molt.
I després hi ha un viatge allò més llarg, de llarga distància, dels que hagis fet. Algun que diguis, aquest és el gran viatge que he fet en tren, quin seria?
Home, l'Orient Express em va agradar molt. L'Orient Express des de Venècia acabant a París és un viatge, bueno, a Londres, que al final van fer Londres també, és un viatge bastant maco.
Uh-huh. En aquell llibre, Trenes por el Mundo, que com dèiem va per la segona edició, ens vas presentar una vintena de ferrocarrils que circulen amb passatgers pels 5 continents i en aquest darrer volum t'has centrat en els ferrocarrils que tenim aquí a la península. De totes maneres, hi ha alguns que estan en aquest llibre que també els trobem a l'altre, no? A l'anterior?
Correcte, sí, sí. Hi ha alguns de Renfe, com el Transcantàbrico, l'Àndalus, hi ha algun altre més, tipus més de luxe, i que també estan en aquest llibre, sí, correcte.
Els has fet tots, els viatges?
Tots.
Perquè totes les fotografies tots que hi ha al llibre, que són una meravella, són... aquest llibre és una obra d'art, són totes teves.
Precisament, aquest era el que volíem destacar, és a dir, hi ha altres llibres de trens, hi ha moltíssims, però el que volíem destacar és que aquest llibre està fet no des d'una redacció comprant fotos per stock, com fan la gran majoria, sinó que sigués més vivencial i fer-lo, perquè és que si no, al final no estàs aportant res, no? Avui en dia, en l'època d'internet, que et pots buscar-lo tot, no té cap sentit el fer un llibre des d'una redacció.
O sigui, posar en valor la feina del fotoperiodista.
Correcte.
Que és important, com tu deies a dia d'avui, no? En l'època d'internet, que amb un clic ho
tenim tot, ho tens tot, no? No té cap sentit.
Però que és més impersonal, clar.
Correcte. És a dir, si vas i fas el viatge, pots parlar, no?, de la teva experiència, que de vegades és maca i de vegades també hi ha trens que tenen les seves cosetes, també, que també s'han de dir.
Per exemple, alguna que recordis, un punt negatiu...
Jo me'n recordo el tren dels Jacks a l'agost, que fa calor, però ja forma part, és a dir, estem parlant d'un tren de fa 100 anys,
històric,
i que clar, no li posaràs aire condicionat. Llavors has de passar calor. Bueno, abans es passava calor als trens, no passa res.
Però mira, aquest és un apunt bo, perquè jo aquest recorregut del tren dels Jacks l'he fet, el trobo magnífic, és una passada, no? Quins trens que tenim a Catalunya, però sí que és veritat que el vaig fer, crec que era primavera-hivern, i escolta, si es pot fer millor en aquesta època...
Sí, total.
Evitem l'estiu.
Sí, evitem l'agost, sí.
Sergi, com dèiem, no? 20 recorreguts en ferrocarril per Espanya. Tenim una bona oferta aquí a casa nostra?
Sí, hi ha una bona oferta, hi ha de tot. Hi ha de trens molt baratos, que com el que acabem de parlar, un tren que és molt econòmic i que és molt vivencial, que a més ho vius... I hi ha altres de luxe que jo diria que l'oferta d'aquests trens de luxe està molt per sobre del que t'ofereixen en el mateix sentit a pues, com un Orient Express o alguna cosa així. Aquí jo crec que estem millor. Estem
en, sí, al, sí, sí. A un nivell
qualitat,
superior.
Qualitat-preu, sí. Estem en un millor... estem millor, sí.
Ah,
sí.
Doncs escolta'm, això està molt bé. Si et sembla, el que farem serà intentar fer tots els recorreguts, la vintena de recorreguts que expliques al llibre, i començarem pels catalans perquè s'ha dedicat una quarta part del llibre, doncs està dedicada als ferrocarrils catalans. En parles, per exemple, del cremallera de Núria, del de Montserrat i els seus funiculars. Trobem el tren dels Llacs, que comentàvem ara, el del Ciment i també el del Modernisme, no? D'aquests quatre, et quedaries amb algun en concret?
Home, em quedaria amb algú. La cosa, jo crec que aniria... Em quedaria, jo per mi em quedaria amb el cremallera, perquè després a lo millor faria una mica de trekking, faria algo per allà i m'agrada molt més el paisatge d'allà. Però si el que anem a fer és vivencial només per tren, m'agafaria el tren dels Llacs perquè és el més històric. Uh-huh. I si hauria de deixar algú, seria el del Modernisme, perquè al final estem parlant d'un tren de cercanies, pràcticament. No aporta, com a tren, no aporta un valor
afegit.
És a dir, el que sí que aporta són les experiències del Modernisme, el visitar a Mataró i a Canet, pues, a alguns edificis i tal, del Modernisme està bé. Tampoc és un tren que sigui, és a dir, si no saps què fer una tarda de dissabte, està molt bé, però no seria un dels que triaria, dels que tenim aquí.
Doncs va, anem a donar unes pinzellades de cadascuna d'aquestes opcions. El cremallera i els funiculars de Montserrat, el de la Santa Cova i el de Sant Joan, ens apropen doncs, a aquestes muntanyes impressionants i màgiques de Catalunya, les més impressionants, les més màgiques. Són una bona manera de descobrir el monestir de Montserrat, el seu museu, la Santa Cova. Segur que aquest és dels més coneguts entre la nostra audiència, no? A tu què és el que més et sorprèn, no?, d'aquests recorreguts en tren que ens porten fins a Montserrat?
Home, jo crec que és una manera... sobretot per gent a lo millor que no li agrada caminar molt, perquè si t'agrada és molt més vivencial pues, caminar per allà, però si ets una persona ja més gran o el que sigui i t'aporta el viure completament la mateixa experiència pràcticament i amb un mitjà de transport que estàs gaudint de les vistes, perquè totes les vistes que hi ha allà són increïbles. Quan estàs a dalt de tot i veus totes les vistes de Montserrat, allò no té preu, allò és increïble.
I sobretot això, la gent si fa aquests recorreguts que pugi també als funiculars. Que
és
potser...
que és molt accessible, és a dir, la gent sobretot que a lo millor dius, hosti, pues, tinc la meva mare o tinc fer un viatge en família, i hi ha alguns que a lo millor no poden caminar molt, és que poden anar a tots els puestos amb aquest mitjà de transport i és molt accessible, pots arribar a tot arreu.
I a més que són escapades d'un dia.
Correcte, correcte, sí.
Dèiem també, per exemple, que el tren cremallera de Núria, aquest és un dels destins favorits pels excursionistes, és un viatge al cor dels Pirineus que comença doncs, amb un recorregut paral·lel al riu Freser, que ens porta pel túnel del Roc del Duy, passant per Caralps i arribant al Santuari de Núria, no? Què destacaries en aquest cas concret sobre el tren cremallera de Núria?
Home, les vistes que tens des d'allà, de tota la vall, que vas pel costat del riu, i és que és increïble. És que et fa curt. Arribes a dalt i dius, ja estic, és que t'agradaria que fos més llarg encara. És una passada.
Aquest el faries en alguna època concreta?
Home, a mi m'agrada el trekking, no el faria igual a l'hivern, però també fer-lo a la primavera jo crec que és la millor estació per poder-la fer. Fer l'estiu també està bé, però igual fa una miqueta més de calor, i a la tardor també està bé. Jo el que vaig fer, i em va agradar molt, no aquesta vegada que he fet el llibre, però quan... fa uns anys, vaig fer el cremallera i una vegada arribes a Núria, hi ha un trekking que arribes a Tués per les passarel·les, que es diu passarel·les de Tués, i allà pots agafar el tren groc. Llavors enllaces un tren amb l'altre, passes cap a França i això ho pots fer en un parell de dies, a no ser que siguis el Kilian Jornet. I a mi em va agradar molt.
Doncs mira, és una bona excursió aquesta, no? O sigui, fer el tren groc de la Cerdanya, no?
Correcte, correcte.
A més, tu dius
que... I tornes per Perpinyà.
Que té molt d'encant, no?
Sí, sí, perquè és descobert. Això també, si ho fas en una època agradable, que pot ser primavera arribant a l'estiu o després de l'estiu a la tardor, és molt agradable, perquè a més és això, que hi ha vagons descoberts i està molt bé.
I després a França, a part d'aquest tren groc, també parles d'una altra cremallera que fa el recorregut pels Pirineus fronterers entre Espanya i França, no? Quin és aquest?
Sí, aquest és el tren de la Run. I a més és molt curiós perquè quan arribes a dalt de la muntanya hi ha un parell de bars, restaurants, i un és de França i un altre és d'Espanya perquè està compartit el cim, i llavors molts dels treballadors que hi ha allà són d'Espanya i, bueno, l'he posat allà al llibre perquè és pràcticament estàs allà, no? Mm-hmm.
Com són els paisatges pels quals transitar?
Molt verds. És com si estiguessis al País Basc. És que hi ha cavalls salvatges allà. És molt agradable de fer aquest tren.
Mm-hmm. De moment estem parlant de trajectes en tren d'un dia, no?
Pel sí, que hem comentat fins ara. Sí, molt accessible, sí. Uh-huh. De cap de setmana.
Uh-huh. Després tenim el tren del ciment, no? Que ara que s'ha posat tant de moda, ho hem vist també a Vitravel, el turisme industrial, doncs aquest tren estaria en aquesta línia, no? Perquè fusiona tot el que és passat industrial i miner de la Vall de l'Illet als peus dels Pirineus i amb una de les obres més desconegudes de l'arquitecte Antoni Gaudí, no?
Correcte. I a més, jo crec que aquest tren... És una experiència molt maca per fer amb nens, trobo.
Per què?
És un tren més petit, és descobert, també és molt vivencial el que aprens, el que tu acabes de dir de Gaudí, que és desconegut, tot allò, i és molt per fer en família. És molt per fer en família, aquest tren.
I després està el que comentàvem abans, també, no? El tren dels llacs.
Sí, el tren dels llacs jo no el faria es pot fer en un dia, el que parlàvem, i també el que pots fer és quedar-te pel Pallars pues, uns dies i aprofitar. Jo faria això. Dona per quedar-te uns dies, ja l'estany de Terradets allà, i dona per fer diverses coses allà. Dona per fer, potser una setmaneta per allà i aprofites i després tornes al mateix tren... I pots sortir, bueno, surt de Lleida, aparques
sí,
el cotxe,
de la capital.
Aparques el cotxe allà i vas fent.
Després la tornada la pots deixar com més oberta, no?
Correcte,
o treure-la per d'aquí uns dies.
Sí. També hi ha el mateix recorregut que fa un tren de la Generalitat, que pots tornar, és a dir, si no pots agafar aquest tren i vols agafar un des que fa el trajecte normal, que no és a l'especial, diguéssim...
Es pot fer.
Es pot fer i pots tornar en un altre, és a dir, també ho pots fer.
Fantàstic. En citaves abans també, Sergi, aquesta ruta del modernisme gourmet que fa el tren del modernisme,
sí,
no?
Mataró-Canet.
En què consisteix ben bé l'experiència?
Mira, l'experiència és un tren que surt de l'estació de França. És un tren vinelat, li diuen així, alguna cosa així. Està decorat, però és un tren de rodalies, no és una altra cosa que un tren de rodalies... amb enganxines allà.
Uh-huh. Tunejat.
Tunejat, sí, diguéssim així, tunejat. Llavors, aquest tren que porta actors a dintre i és divertit perquè alguna gent s'anima als passatgers i també van vestits de modernisme perquè hi ha molt de tirón d'això. La primera parada és Mataró, fas una volta per allà, visites diversos edificis...
Una ruta guiada.
Ruta guiada, correcte. Vas pel mercat i vas per... diversos edificis modernistes, menges per allà i després vas cap a Canet. I a Canet fas unes altres visites i tornes a l'estació de França. Uh-huh. O sigui, és un viatge d'un dia, que crec que ho fan... No ho fan molts dies, és a dir, només hi ha un parell... He mirat i aquest any només hi ha dues sortides programades. No sé si després programaran més, però ara mateix només hi ha en tot l'any aquestes dues sortides. Una em sembla que és al maig i una altra al juny o alguna cosa així.
Uh-huh. I aquestes les recomanes per famílies?
Sí. Allò de que diguis, mira, pues aquest dissabte coincideix que no fem res, què podem fer? Pues hi ha això.
Una activitat per conèixer el Maresme, no?
Correcte, i no és car, i provar les maduixes d'allà... I...
Fins i tot els podem trobar a la cuinera, a la Carme Ruscalleda, eh? Sí. Escolta'm, anem ara ja amb altres grans viatges que apareixen en aquest llibre, Trenes por España, que estem comentant amb el Sergi Reboredo, el fotoperiodista que ha publicat doncs, aquest magnífic volum a Manaya, a Turing. I anem a Andalusia perquè en aquest llibre em parles de dos grans viatges per a aquesta comunitat. El primer és un viatge de 8 dies a l'Andalus Express, que és un tren que recorre els pobles més impressionants de la terra andalusa en un magnífic hotel, perquè el tren es podria considerar directament un hotel.
Sí, el tren és un hotel de 5 estrelles. Allà tens el teu llit... és com si estiguessis en un... Bueno, és més, jo diria més que en un creuer de luxe, perquè el fet de deixar la maleta i poder despreocupar-te durant una setmana és més estil creuer que no hotel, no? Uh-huh. L'avantatge és que en un creuer només veus aigua i aquí cada segon que passa per la finestra vas veient paisatge i això està molt bé.
Uh-huh. I a més, quins paisatges, oi?
Correcte.
En quina època el vas fer aquest, ho recordes? No sé si es pot fer durant tot l'any.
Crec que a l'estiu no es pot fer, evidentment, per
les temperatures,
però la resta de l'any sí, i el públic, hi ha públic d'aquí i molt de públic de fora també, és a dir, que són trens que són molt valorats per la gent de fora, per això, per el que parlàvem, perquè és un tren de luxe, tipus Orient Express, amb un valor afegit, que és el menjar d'aquí, és el preu que està molt bé, no és que estigui bé perquè és car, però està molt bé si ho compares amb altres trens de luxe, no? Tot la qualitat i tot el que veus i menges és excel·lent.
Què pot costar? Què pot costar un viatge d'aquests d'una setmana recorrent a l'Andalus?
Ara t'ho diria de memòria, però segur que està entre els 4.000 euros, segur que...
Déu-n'hi-do, sí. Déu-n'hi-do. Sí. I no està pesat, això d'estar tants dies a dins del vagó, per exemple? Perquè, clar, també és veritat que el que són els metres quadrats d'una habitació d'hotel poc tenen a veure, encara que siguin 5 estrelles amb un tren, no?
Pensa que el tren no estàs tampoc tot el dia. Estàs fent excursions, és a dir, tu arribes a un poble, te ve a buscar un autobús de recolzament que li diuen, t'esperen a l'estació, te porten a visitar el poble o el que sigui, o la finca, o els vinyedos, o el que sigui, i després et tornen cap al tren, menges, igual a la tarda tens una altra visita, és a dir, no pares. És un no parar.
Mira, ho estic veient aquí al llibre perquè el llibre inclou la fitxa tècnica de cada viatge, són exactament 4.200 euros.
Mira, no m'he equivocat.
No, ho has dit bé, eh? I se surt de Sevilla, l'arribada és Màlaga, en total són 525 quilòmetres en 7 etapes, amb aquest restaurant a bord que ens comentava el Sergi, i a més amb un tren de luxe amb vagons dels anys 1929 i 1930 que estan restaurats.
Correcte. És a dir, a qui li agrada viure al tren, se li fa curt aquesta setmana. És a dir, li agradaria que fos més llarg.
Uh-huh. Tenim una altra opció, Andalusia, que és la conca minera de Rio Tinto, que és la zona per on transita aquest ferrocarril miner de Rio Tinto. Jo fa anys que hi vaig anar, a Rio Tinto, a Huelva. Sergi, la veritat és que guardo un gran record d'aquella zona. Va ser realment un descobriment per mi. I és un lloc molt desconegut, per tant,
sí,
també interessant,
sí.
No?
Correcte, sí. També és un recorregut que per famílies.
Aquest és per fer en una jornada.
Sí. És anar i tornar, són molt poquets quilòmetres.
11 quilòmetres estic veient,
això,
sí.
Això és un parell d'hores o tres, és a dir, no dona per més. Però la zona sí que dona per estar allà un dia o dos visitant-la i està molt bé, està molt bé.
Anem cap a les Illes, anem cap a les Illes Balears. Aquí tenim el tramvia i també el tren de Sóller a Mallorca. Aquest últim el vaig descobrir l'estiu passat. El que sí que volia saber és quina és la diferència, no?, entre l'un i l'altre, no?, entre el tramvia i el tren de Sóller. Què els diferencia?
El tren de Sóller surt de Palma i arriba a Sóller i és el tren de fusta de restaurat, això és, jo dic, aquest és un dels que més m'agrada de tot el llibre, és un dels que més m'agrada.
Per què, Sergi, per què?
Perquè també és molt vivencial i estàs allà tres horetes ben bé i és com si ho fessis fa 70 anys. L'olor, tot, és a dir, està igual. i ja et dic que és un dels que més m'agrada, pel paisatge també. Arribes a Sóller i allà tens el tramvia. El tramvia és molt més petit, és a dir, és un tramvia que va a la costa i allò és res, allò en mitja horeta estàs. És també restaurat, però el maco és el tren.
Sí, perquè a més el tren passa per la Serra de Tramuntana, que és un lloc espectacular a nivell passatgístic.
És espectacular. Jo, a més de fer-lo en tren, després el vaig fer en cotxe per poder fer les fotos des de fora, perquè moltes de les fotos dels trens que hi ha, després els he tingut que fer amb cotxe per poder fotografiar els trens quan van passant. No?
Clar.
I és increïble. Els paisatges que vas veient per allà és increïble.
Tu dius al llibre, Sergi, que el tramvia de Sóller no és tan emblemàtic com el de San Francisco, ni tan icònic i conegut com el de Porto, però que, en canvi, sí que és més bonic, no? Què és allò que el fa més bonic si els comparem amb el de San Francisco o el de Porto?
Mira, el darrer tram, abans d'arribar a Sóller, hi ha un viaducte allà, hi ha una parada més, una parada tècnica que fas allà per poder veure les vistes de Sóller des de la muntanya, i allò ja paga la pena. Allò és increïble, és una passada.
Estem donant moltes idees, avui, per fer escapades per Catalunya de cap de setmana o també doncs, per tota la península per aquestes vacances. Si us agrada el tren, realment aquest llibre us meravellarà, perquè és que, clar, ja us quedeu enganxat a les fotografies del Sergi i ja us imagineu que esteu en aquests trens coneixent tota la península, no? I sobretot el paisatge, perquè el que fa que el viatge doncs, sigui interessant és això, és els llocs pels quals transita.
Correcte. Aquí no és anar del punt A al punt B, sinó l'important és el viatge, més que on vas i d'on vens.
Anem a una altra terra també que ens agrada moltíssim aquí al Viatge B, que ens té enamorats, que és Euskadi, on també passa com a Catalunya, que tenen molta oferta de trens. Tenen sí. El funicular d'Archanda, tenen el tren de vapor d'Azpeitia, hi ha l'express de la Robla, que va fins a Castella i Lleó, i després tenim el gran, en majúscules, Transcantàbric, no? Parla'ns d'ells, no? Com és cadascuna d'aquestes propostes? Per exemple, el funicular d'Archanda.
Bueno, això és a Bilbao, és arribar a dalt de tot de la muntanya, és molt curtet, no sé si són 5 minuts, és un recorregut molt, molt curtet, però una vegada arribes a dalt hi ha unes vistes increïbles. Està molt bé. Ara aquest any l'estan restaurant, és a dir, que el que vagi aquest any tindrà vagons nous, no sé com són perquè encara no he estat per allà, però tindrà l'experiència de que aquest any estan canviant de vagons. És a dir, serà una experiència
maca.
Maca.
Maca, sí, sí. Com deies, doncs això, un dels símbols de Bilbao, no? I a més, dius al llibre, la manera més divertida d'accedir a aquesta muntanya, la muntanya d'Archanda.
Sí, correcte. És que a dalt de tot és increïble. Abans, es veu que abans de la Guerra Civil hi havia ja pistes de gel, hi havia un casino, hi havia ja molta vida. Ara hi ha un mirador i només per veure les vistes des d'allà és que ja val la pena.
El tren no passa de moda i ens ho demostra, per exemple, un altre tren, un altre ferrocarril, en aquest cas a Euskadi, que és el tren de vapor d'Azpeitia.
Sí, aquest seria comparable com el de Mallorca, com el tren de Sóller, o com el nostre tren dels Llacs, és a dir, és un tren històric de fusta. Estem parlant d'un recorregut que, en aquest cas, no és com el tren, com el tren nostre, com el tren dels Llacs, que té un recorregut i estàs visitant, sinó que aquest són poques quilòmetres, igual són 10 quilòmetres, alguna cosa així, vas i tornes. Uh-huh. És a dir, vas i tornes a la mateixa estació d'Azpeitia. Allà hi ha un museu també molt maco, que tot i el que li agradi el món del tren, és el museu més important d'Espanya, en aquest sentit, però com a experiència és només és anar i tornar, és a dir, surts de l'estació i tornes a la mateixa estació. Està molt bé.
Perfecte. Escolta'm, dèiem que aquest llibre té 20 recorreguts i són tots? Hi ha totes les opcions de viatges en tren o te n'has deixat alguna
fora?
No,
m'he deixat. M'he deixat i, a més, hi ha altres que vull incorporar per futures edicions, que ho fan els amics del ferrocarril, que no sempre són les mateixes, és a dir, que van variant cada any, però hi ha alguns que sí que ho fan cada any. Hi ha el tren de Felipe II en Madrid, hi ha alguns que vull afegir i potser aquests que són més de rodalies o més d'anar per casa, anem a canviar-los per aquests, no?
Però m'imagino que no t'has deixat molts fora, no? No han quedat molts al tinter, o sí?
Jo espero que hi hagin de nous. perquè l'oferta en tren ha d'incrementar-se, perquè el públic hi és i l'experiència és molt maca i això ha d'anar a més.
Ha de créixer, eh?
Correcte.
I ha de mandar. Va, anem ara amb una altra proposta a Euskadi de més dies, no? En concret, de 3 dies per travessar tot el que seria el nord d'Espanya en un viatge nostàlgic cap al passat, des de Bilbao fins a Lleó, que és el tren express de la Robla.
Sí, aquest seria, dels trens cars, seria el més econòmic. Estem parlant de lo millor de 1.000 i pico d'euros.
1.050 veig al llibre,
sí. Mira, correcte, sí. Pues.
Bona memòria.
Està bé. I estem parlant d'un tren també que menges bé, que els paisatges són increïbles, estàs allà a les conques mineres, bueno, els paisatges són una passada, i no és tan espectacular com pot ser a nivell de les habitacions i tot això, com pot ser un transcantàbric, però a nivell de preu està ajustat i a nivell d'experiència és increïble.
Sí, sí, perquè de vegades també s'ha de mirar la butxaca, no?
Clar, clar, clar. No tothom té 4.000 euros per un viatge en tren.
Totalment d'acord, sí, sí. I el transcantàbric, aquest sí que és de gran luxe.
Aquí diguéssim que és la joia de la corona.
Sí? De sí. Tots els del llibre?
De tots els llibres seria el més de luxe i el que si algú pot fer una vegada a la vida... Pues,
quin recorregut fa, Sergi?
Pues, surt de Sant Sebastià i arriba a Santiago de Compostela. El darrer tramo es fa en autobús, però el recorregut és aquest.
Uh-huh. Escolta'm, tinc curiositat per saber, aquests trens de gran luxe, quins companys de viatge tenies, no? Quin era el perfil?
Hi havia una mica de tot. Hi havia des dels que són amants als trens i l'havien fet 2-3 vegades perquè li agradava molt. Hi ha empresaris, home, hi ha gent que es pot permetre el pagar-se entre 2 persones 8.000 euros, perquè
clar,
són 4.000, però estem parlant de que normalment vas acompanyat, llavors estem parlant de que són 8.000. És a dir, no tothom té per gastar-se en una setmana 8.000 euros.
Potser hi hauria gent jubilada, no?
Sí, sí, quasi tot. El perfil d'edat és més tirant a gran, sí, 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 sí.
Això també és interessant,
sí,
saber-ho,
sí,
per saber,
sí,
doncs, una miqueta...
El perfil d'edat és gran,
perquè
sí,
al final també hi ha relació, s'estableix relació, no?, amb els,
sí,
companys de viatge.
Sí, en una setmana... Has de fer amigues, sí, 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 sí.
I després els guies, no? Teníeu,
sí,
guies,
sí,
que us anaven explicant cada dia, doncs, el recorregut que anàveu fent.
Correcte, correcte, sí, sí, sí. De fet, em sembla que la proporció de treballadors és més gran que la proporció de clients. És a dir, hi ha un rati que és més, a lo millor més a prop de 2-1.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, sí, sí, Déu-n'hi-do. Sí. Hi ha un bon servei.
Correcte,
aquí, eh?
Sí.
Va, anem a l'Aragó. Aquí hi ha un altre tren miner, que és el tren miner d'Utrillas, que és un tren que rememora, doncs, el gloriós passat de les mines de carbó.
Correcte, sí, és un tren com el que parlàvem abans aquí de Catalunya. És un tren també que va i torna, és un recorregut per allà molt curtet, és a dir, estem parlant a lo millor de 20 minuts. I també és un tren per fer en família. És a dir, és per dir, pues mira, aquest cap de setmana anem a l'Aragó i aprofites i fas aquest viatge. Tren.
I després acabarem a Madrid perquè allà hi tenim diverses opcions. Hi ha el tren de Reganda, el de la Maduixa i també el de Cervantes. Si n'haguessis de triar un d'aquests, amb quin et quedaries, Sergi?
Jo em quedaria amb el de la Maduixa per el tipus de tren, perquè també és un tren com el dels Jacks, de fusta... com el de Sawyer, no? És un tren d'aquests que tren antic...
Molt autèntic.
Molt autèntic.
I per què es diu així? Per què es diu tren de la Maduixa?
Perquè va per una vall que les maduixes, és com aquí les maduixes del Maresme, que estan molt bones. De fet, el tren, una de les coses del tren és que reparteixen maduixes.
Ah.
Menges maduixes.
Bueno, m'imagino que quan sigui l'època de les maduixes, no?
Clar, clar, però ja ho fan coincidir.
En temporada. Val,
ja ho fan coincidir, val, en temporada. Val. D'allà hi ha un que és tunejat, com el que parlàvem aquí del modernisme, que és el de Cervantes, que va a Alcalá de Henares, fa tot el tema d'on vivia Cervantes, de les universitats, de tot això, però no deixa de ser el mateix, és un tren vinelat allà i no...
Aquest que surt de Totxa, no?
Sí, correcte, surt de Totxa.
Doncs Déu-n'hi-do, la gran oferta de viatges en tren que tenim a tocar de casa nostra. La veritat és que jo crec que aquesta tarda aquí al Viatge de RAC1 hem donat un munt d'idees perquè els nostres oients amants del ferrocarril puguin gaudir d'una de les seves passions, que és aquests trajectes. I escolta'm, el que sempre diem aquí a la secció de l'Helena Bernades de lectures viatgeres, pels que no pugueu posar en pràctica els viatges, pel que sigui, perquè no teniu el pressupost per fer aquests grans viatges com el Transcantàbric, els llibres sempre fan somiar.
Clar que sí.
I amb aquestes fotografies encara més,
Però aquí no hi ha excusa, hi ha viatges de 10 euros, qualsevol pot fer algun d'aquests viatges.
Uh-huh. Sergi, la veritat és que t'hem de felicitar novament per aquesta obra d'art, ho he dit en diverses ocasions, però és el que penso, sincerament, aquestes fotografies són una meravella. No sé si has pensat fins i tot en fer una exposició.
Pues no l'havia pensat, però no és mala idea.
No és mala idea, oi?
No.
N'estarem pendents. I projectes editorials que en tinguis ara mateix en marxa?
Ara estic fent un llibre de Nova York i està a punt de sortir també un altre llibre de 101 pel País Basc.
Uh-huh. Sempre amb Anaya Turing, no?
Amb Anaya Turing, sí.
Doncs Sergi, encantats de que ens hagis tornat a venir a visitar l'estudi de RAC1 i t'esperem quan surti el proper llibre.
Molt bé, aquí estarem.
No triguis molt.
Moltes gràcies.
Una abraçada.
Una abraçada.
Adéu.
Adéu.